Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. La portaveu parlamentària de Junts pel Sí, Marta Rovira, i la de la CUP, Anna Gabriel, han invocat aquest dimecres l'article 81.3 del reglament del Parlament per alterar l'ordre del dia del ple i incloure-hi així la votació de la proposició de llei del referèndum. Rovira ha demanat a Forcadell que es faci el debat abans de la sessió de control. També ha demanat que el tràmit parlamentari arrenqui directament en el debat i votació final de la llei. L'escoltem.
Per tant, presidenta, li demano que es posi a votació aquesta proposta d'incorporar el debat i votació sobre el referèndum d'autodeterminació a l'ordre del dia d'aquest ple, just després, de la sessió de control, i que se'n garanteixi tota la seva substanciació fins al final.
Recordem que la petició arriba després que finalment la mesa hagi admès a tràmit la proposició de llei del referèndum a la reunió d'aquest dimecres al matí. L'última hora és que ara mateix hi ha una pausa al ple del Parlament perquè la Junta de Portaveus i la mesa han de decidir si tenen en consideració la petició de l'oposició de no alterar l'ordre del dia. En un altre ordre de coses, el proper 11 de setembre ja escalfa motors. L'Assemblea Nacional Catalana preveu contractar 200 autocars des de diferents punts de la província de la demarcació de Lleida que transportaran fins a Barcelona uns 10.000 lleidatans per participar en la diada del sí, referèndum és democràcia. En una FM Ràdio, Pili García.
Rosa Borrell, portaveu de la ANC a Lleida, indica que des de la capital del Segrià està previst que surtin 22 autocars, dels quals ja s'han omplert 19, amb unes 1.500 persones. Amb tot apunta que el fet que l'11 de setembre sigui un dilluns comportarà que moltes persones es desplacin a Barcelona amb cotxe particular per aprofitar el pont festiu.
Estem superant les xifres dels anys anteriors. Ens pensàvem que amb tot el que va haver entrat de Barcelona i de Cambrils, que la gent estaria una mica dubtosa, però la veritat és que tant de venda de samarretes com de tiquets d'autocar estem superant les xifres que teníem d'altres anys, la veritat.
En el conjunt de la demarcació lleidatana s'espera arribar als 200 autocars que sortiran des de capitals de comarca com Mollerussa, Tàrrega, Balaguer o Tremp, així com des de nombroses poblacions més.
En clau agrícola, la pluja dels darrers dies no farà variar la previsió d'una verema extremadament curta de raïm a Vilafranca del Penedès. Coneguem aquests detalls. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
Bon dia. A finals d'agost arribava la pluja al Penedès, però es pot dir que ho va fer tard i malament, pocs litres i mal posats. En paraules de l'enòleg de les caves Segura Viudes, Miquel Salaric, es tracta d'una verema curta i difícil.
Ha sigut un any estrany, venim d'un any molt sec, l'any passat 2016 va ser molt sec, 2017 no ha sigut tan sec, fins al mes de maig, a partir del mes de maig ha sigut molt sec, i el resultat és que dos anys encadenats de sequera doncs, han portat a una verema molt curta, i amb pocs raïms, i a més pesen poc.
Els pagesos enguany s'estan trobant amb una verema amb menys quilos de raïm i han hagut de començar a collir força dies abans del que és habitual. De fet, es parla de la verema més primerenca de la història de la Deu Penedès, tot i que té un raïm de gran qualitat, amb sanitat excel·lent, bona maduració i bona graduació.
En clau tecnològica, una empresa santcugatenca, Expert System Iberia, està participant activament en el projecte Trivalent de la Comissió Europea per identificar i preveure les causes de la radicalització. Coneguem quin és el paper que hi juguen. Companys de Cugat.cat, Albert Prat.
La companyia s'encarrega d'analitzar i interpretar text de diferents fonts d'informació, com xarxes socials, blogs o mitjans digitals. El responsable del departament de RMST, José Manuel Gómez, explica les competències d'aquesta empresa dins la iniciativa.
Lo que hacemos es fundamentalmente analizar texto que puede venir de distintas fuentes de información, como redes sociales o documentos en general, y a partir de ahí pues lo que hacemos es extraer y categorizar indicios que nos puedan llevar a, pues eso, a hacer un análisis que detecte la posible radicalización y que se pueda utilizar por la fuerza de seguridad.
El projecte Trivalent tindrà una durada de 30 mesos i no s'acabarà fins l'abril del 2020.
No tanquem per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local.
Les 11 i 4, última hora d'aquest dimecres 6 de setembre del 2017. Dic última hora del No tanquem per vacances. Evidentment, la jornada tot just acaba de començar. Estem, com aquell qui diu, a primera hora del matí, encara esmorzant, i si mirem cap al Parlament de Catalunya, ara mateix, en temps d'aturada. És com si en el món del bàsquet haguessis demanat un temps mort després de les compareixences dels portaveus de les diverses formacions polítiques que representen a la ciutadania dins de l'hemicicle, recordant, doncs, que només començar Marta Rovira, per part de Junts pel Sí, ha demanat la inclusió, l'alteració de l'ordre del dia amb el fet de portar a la mesa, o com a mínim a debat, la llei del referèndum. A partir d'aquí, intervencions per totes bandes i, com dèiem, doncs, aquesta decisió per part de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de interrompre la sessió plenària i reunir-se primer amb la mesa i després també amb la Junta de Portaveus. Veurem exactament quant temps dura aquesta trobada i com continua, perquè recordem que un dels fets que s'havia parlat inicialment és que fins i tot la sessió d'avui, que es podria allargar fins divendres, no sense dormir, sinó fent parades, evidentment, per anar cap a casa i tornar, però que el debat es podia mantenir fins divendres, a la jornada d'avui no estava previst ni que tan sols hagués aturada per dinar, cosa que sí que passa sovint. Insisteixo, activitat molt agitada, molt agitada, molt tensa al Parlament, que veurem exactament en què deriva tot plegat. Ara el que hem de fer, mira, em serveix el que està passant per dir que segurament en el temps potser recordi aquest 6 de setembre com un dia en el que va passar alguna cosa històrica. Veurem si és així o no. Si és així, en uns anyets, quan el Litus ja sigui vellet, a les seves efemèrides inclourà aquest dia dins dels repassos que faci de cada any. Avui tornem enrere en la màquina del temps de Ràdio Palamós i el Litus Ribas ens situa al 2014.
Des de Ràdio Palamós, la màquina del temps de Carles Ribas.
L'any 2014 sonava aquesta cançó. El tema del 2014 va ser, sens dubte, el Happy de Pharrell Williams. Un cant a l'optimisme, una cançó que si te la poses al matí i no vas a currar amb un somriure a la boca és que no tens ànima. L'any 2014 és l'any del 9-N, l'any de la consulta sobre la independència de Catalunya. Una jornada que demostra un cop més el tarannà cívic i democràtic dels catalans. I amb una doble pregunta.
Vol que Catalunya esdevingui un estat? En cas de resposta afirmativa, vol que aquest estat sigui independent?
El sí, sí, 80% dels vots davant el sí, no, 10%. El no, no va arribar al 5%. La consulta, però, no era vinculant. Ara bé, Artur Mas i les conselleres Ortega i Rigau serien jutjats 3 anys després per haver-la permès. El tarannà espanyol i la seva tossudesa de judicialitzar el procés ja s'ho faran. Tenim pressa. El 2014 és l'any d'una altra consulta. Bé, aquesta de veritat. El referèndum escocès. Es veu que allà aquella paraula no ve del diable. El no separar-se del Regne Unit s'imposa, tot i que uns dies abans, des de Londres, es van fer una mica de caqueta perquè el sí havia pujat notablement. Total, després vindria el Brexit i els escocesos amb cara de tontos. Un incendi forestal va cremar el març de 2014 a la vall de Belllloc, al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Quasi 360 hectàrees dels municipis de Calonge, Palamós, Forallac i Vall-llobrega. Havien sorgit del no-res l'any 2005 gràcies a la plataforma MySpace. Feien punk i eren del més fresc que s'havia sentit en temps. Gairebé 10 anys després, Arctic Monkeys, amb la trentena ja a sobre, s'han tornat més madurs i calmats. El seu disc AM n'és un bon exemple. Ara diuen que això és soul rock o hard soul. El 2014 guanya l'Oscar 12 anys d'esclavitud. Alfonso Cuarón, millor director per Gravity. Matthew McConaughey, millor actor per Dallas Buyers Club. I Cate Blanchett, millor actriu per Blue Jasmine. El 2014, la princesa acaparadora de Grammys, Taylor Swift, ens deia que ho barregessin bé. No sé si ho deia pel mític còctel de Bond, James Bond, però Shake It Off va ser un èxit l'any 2014. Un any en el que l'Atlètic de Madrid va tornar a guanyar la Lliga 18 anys després. Els colchoneros es van proclamar campions a l'última jornada empatant al Camp Nou. El Barça l'entrenava l'argentí Tata Martino. Aquell any, el món del futbol va plorar la mort de Tito Vilanova. L'Atlètic podria haver rematat una temporada històrica guanyant la Champions, però un gol de Sergio Ramos al descompte va provocar la pròrroga. I després ja sabem tots què va passar. El 2014 va ser també any de Mundial. Els campions, Alemanya, que es van imposar a l'Argentina d'un impotent Messi per 1-0. Però el partit d'aquell campionat a Brasil va ser la tunda dels teutons a la selecció anfitriona, els brasilenys, en la semifinal, 7-1. L'any 2014 moren la periodista Tatiana Sisquella, el cantant Peret i Joe Cocker, el presentador Josep Maria Bax, l'escriptor Joan Barril, l'entrenador Luis Aragonés, l'expresident Adolfo Suárez, l'actor Robin Williams, el banquer Emilio Botín, el polític Miguel Boyer i la duquesa de Alba.
Les 11 i 10, després d'aquest repàs històric que ens ha fet en Lito Ribas, hem de marxar cap a un punt de la ciutat de Girona. Recordeu que aquests dies, des de dilluns i fins avui, hi ha vigent la vaga d'examinadors de trànsit. Vam poder parlar dilluns amb una de les seves representants, concretament amb la representant sindical dels examinadors de la Direcció General de Trànsit, i això, evidentment, té uns efectes, un, per les autoescoles, i dos, per aquells estudiants, o aquelles persones, en definitiva, que es volien treure el carnet de conduir ja el mes de juny, perquè recordem que aquesta situació s'allarga els dos últims mesos, bé, de fet, tres, però com que l'agost normalment no se'n fan, diguem que són dos vigents, i que, evidentment, ha provocat, un, unes grans pèrdues econòmiques per part de les autoescoles i també pels usuaris, i dos, un període de temps més llarg per molta gent que ja tenia la teòrica, ja havia fet les pràctiques i que estava en condicions de pujar examen, però que malauradament haurà d'esperar a una reconfiguració del calendari que veurem exactament en què deriva. Cristina Cantal, molt bon dia.
Bon dia.
Has anat fins a un punt de la ciutat de Girona on avui suposo que hi ha gent que està fent les seves pràctiques, no sé si prèvies als exàmens o simplement per refrescar i recordar alguns dels conceptes que has de tenir molt clars al volant.
Doncs això ens haurà de respondre en Joan Sala, que és el president de l'Associació d'Autoescoles de Girona i vicepresident també de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, a més de ser el responsable de l'autoescola Guíxols, que just ara mateix acaba de baixar d'una pràctica. Haig de dir que jo porto ja una estoneta aquí perquè he vingut amb temps, perquè no sabia quan trigaria, i la veritat és que les pràctiques sí que estan en marxa perquè han passat molts i molts cotxes d'autoescoles diferents. I bé, doncs, el que tu li preguntaves, millor que ens ho respongui en Joan. Bon dia. Explica'm, són prèvies a les pràctiques, com deia... Ai, prèvia i als exàmens, com deia en Carles?
Sí, perquè, bueno, per una casualitat, jo podria considerar-me aquesta setmana com a privilegiat, perquè demà tinc examen. Però dintre del privilegi, dels tots els alumnes que portava la meva autoescola, que em portaven 7 exàmens, només examinarem 3. Per tant, tot i que demà no hi ha vaga, perquè els examinadors fan vaga dilluns, dimarts i dimecres, hem tingut una retallada dels alumnes de demà que s'han d'examinar d'un 60%. Per tant, és inadmissible la situació que tenim, tant pel tema de la vaga dels examinadors com pel tema de la falta de personal tant administratiu com d'exàmens els dies que no hi ha vaga. Per tant, estem en una situació molt complicada, que ens afecta moltíssim a les autoescoles, que afecta moltíssim als nostres alumnes, i per tant entenem que això s'ha d'acabar d'alguna vegada, d'haver-hi una solució immediata, perquè això no pot continuar així.
Això és el que hauria de ser, però realment com veieu aquesta situació? Com veieu? Veieu una solució aviat?
Doncs ahir, llegint les declaracions que si heu vist del ministre de l'Interior, que han sortit reflectides a molts mitjans de comunicació, va dir doncs que el Ministeri de l'Interior, que és d'aquí depèn la Direcció General de Tràfic, no farà efectiu el pagament que demanen els examinadors, perquè és evident que qui porta el tema dels diners, dels sous en el govern espanyol és el Ministeri d'Hisenda i el Ministeri d'Administracions Públiques, que també és el mateix ministre que el senyor Montoro. Per tant, per molt que els examinadors demanin a la DGT, està molt clar que qui pot decidir aquest tema és el Ministeri d'Hisenda, el Ministeri d'Hisenda, i crec que en aquest moment no està per la feina. Perquè va dir que si s'arreglava el tema dels examinadors, que evidentment tenen tot el seu dret a reivindicar-ho, també hi ha molts de col·lectius a darrere que vindran darrere dels examinadors a fer la mateixa reclamació. I, per tant, això és un tema d'estat, que jo no vull entrar-hi, perquè faríem política i ja se'ns ha acusat de fer política i no volem fer-ne, però entenem doncs, que la solució en aquest mateix moment, si els examinadors segueixen amb la seva persistència de no fer vagues si no cobren, el tema, per desgràcia, pot anar per molt mal camí i, evidentment, la situació en aquest moment és molt compromesa.
Explica'm una mica, ja és obvi que això afecta a les autoescoles de primera mà, però com és l'ambient, o sigui, com us afecta, com per exemple que tenim aquí també a l'Eric Alcalde, que és el que acaba de baixar de fer aquesta pràctica, com els està afectant tant a les autoescoles com als alumnes que es volen treure el carnet?
Ara, els alumnes, també depèn molt de les autoescoles. Hi ha autoescoles que són, diríem, més grans, que tenen problemàtiques diferents perquè tenen molts alumnes encallats. Hi ha autoescoles més petites, com poden ser les que són, com ara la meva, que hi ha alumnes doncs, que, bueno, que, per exemple, aquest noi d'aquí ha tingut, té una sort dintre d'allò perquè havia d'examinar el mes de juliol, no va poder examinar el mes de juliol, però s'ha trobat que aquesta setmana, que segurament hagués anat a la llista, el tercer o el quart de la llista per anar a examen, s'ha trobat que els que havien d'anar davant, que ja són alumnes que havien tingut exàmens el mes de juliol, algun havia suspès i algun havia pogut examinar, estan de vacances. Per tant, que en el moment de fer la llista, que nosaltres la fem sempre amb una setmana d'antelació, ens van trobar que siguin la primera setmana de setembre, que encara hi ha molts alumnes que no han aparegut per les autoescoles, els alumnes que havien d'anar a davant, doncs varen quedar fora d'allò i llavors ell ha pujat, diríem, d'escaló i ha estat el primer de la llista, de la llista de quatre que portava i només la llista de tres que jo portava i només examinarà ell. Per tant, ha tingut una sort d'estar al lloc adequat al moment adequat.
Doncs, si us sembla, parlem també un moment amb l'Eric Alcalde, que puguem dir, doncs, que, com deies tu, no, que ha sigut molt afortunat. Bon dia.
Bon dia.
Explica'm una mica, perquè realment suposo que certa por sí que deus haver passat de dir a veure quan em podré, no?, treure el carnet.
Sí, bueno, jo també necessitava el carnet ara al setembre per a l'escola i he tingut molta sort, perquè si no un altre any anar amb bus és un cunyàs i, clar, és millor portar el cotxe, és més tranquil i no m'ho esperava, poder pujar al setembre, ja pensava octubre, novembre, però molta sort al setembre ha sigut.
T'hem enganxat a la teva última pràctica abans d'examen?
Sí, sí, sí. I, bueno, molt bé la pràctica. Hi ha moltes autoescoles, però pel que vaig sentint hi ha molt poques places per examinar. I era això, que he tingut molta sort per poder pujar.
Explica'm una mica, Joan, com funciona. Totes les autoescoles, doncs, porteu els exàmens que teniu pendents, diguéssim. Clar, com deies tu, aquestes grans autoescoles tenen molt més alumnes. La prioritat és la mateixa en una autoescola gran que en una petita? Us esteu trobant que tiren més de les grans que de les petites? És equitatiu?
La prioritat, evidentment, la marca l'autoescola. L'autoescola, cadascú sap el seu sistema d'exàmens i la seva programació. I, evidentment, totes les autoescoles totes tenen les mateixes oportunitats. Nosaltres tenim un pacte amb la Prefectura de Trànsit, un pacte que casualment l'Autoritat Catalana de la Competència ens el té denunciat, perquè nosaltres, en principi, si apliquéssim la normativa estatal que diu que un examinador pot examinar 13 alumnes en un dia, llavors nosaltres podíem arribar a portar 13 alumnes a examen. Evidentment, si portéssim 13 alumnes a examen, estaríem examinant cada dos mesos. Llavors tenim un acord d'associació pactat amb Trànsit de que un professor pot presentar un màxim de 4 alumnes cada examen. Recordem que en aquest moment estem examinant de circulació programats 3 exàmens en un mes. Ja no són un examen cada setmana, que si no són un examen cada 9 dies. Per tant, ja tenim una dilació en el temps més del que hi havia allò. D'aquests 4 alumnes que presentem examen, normalment ens admeten examen 2 o 3 o 1, depèn del dia. Allò, que aquesta setmana ens trobem, que és la primera setmana de setembre, hi ha hagut molta presentació. A l'haver-hi molta presentació ens hem trobat doncs, que hem presentat més del que era normal. També hi ha examinadors que no hi són, perquè aquesta setmana doncs, ens trobem que dels 10 examinadors que hauria d'haver-hi en aquest moment a Girona, hi ha una examinadora que està de baixa fa un any, un altre examinador que està de vacances, ha estat dos dies treballant i torna a estar de vacances, una altra examinadora que havia de venir itinerant, que ve de fora de Catalunya, havia d'incorporar-se dimarts, s'incorpora dimarts de la setmana que ve, i demà i demà passat es troba amb un examinador que està de dies sindicals. Per tant, hi ha examinadors que aquesta setmana no examinen cap dia. I, per tant, la situació és absolutament impossible de gestionar. Demà tenim 6 examinadors disponibles a 10. Per tant, com comprendreu, les autoescoles amb 6 examinadors, amb 13 alumnes per cada examinador, més demà, que hi ha, en principi, previstos exàmens de moto, si el temps no ens fa la guitza, doncs ens trobaríem que si plogués hi hauria dos examinadors de les 8 del matí fins a les 12 que estarien fent motos, que no hi hauria examen si plou, perquè com plou aquí a Girona doncs no es fa examen, no sé què passa a Astúries i a Galícia que plou cada dia, i ens trobem en aquesta situació tan curiosa. Demà tenim dos examinadors amb gent convocada a partir de les 12 i 4 examinadors amb gent convocada a partir de les 8 del matí. Per tant, tenim un volum d'examen que no arriba als 70 alumnes, quan m'han comunicat que han presentat més de 150 alumnes a examen. Això demà i demà passat. Per demà passat, avui, hores d'ara, són les gairebé quarts de 12, encara no sabem per demà passat qui examina. O sigui, el volum de desgavell és tan important en aquest moment a la Prefectura de Trànsit de Girona i de tot Catalunya que a hores d'ara encara no se'ns ha dit quins alumnes examinaran el divendres. Per això hi ha alguna autoescola, com has vist, com he sortit del cotxe, em venia interpel·lada i dient a veure a qui examina, perquè és que han presentat 4 alumnes a examen i no saben quan s'examinaran. Per tant, la situació és caòtica i, evidentment, jo no culpo de la Prefectura de Trànsit de Girona, culpo de la DGT. El sistema de la DGT és absolutament inadequat, és un sistema del segle XX tirant cap al XIX i, per tant, la situació no pot ser així. Per això nosaltres ja fa anys que, des de les autoescoles de Catalunya, des de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, demanem solucions. Nosaltres, el 2005, van donar suport a la Generalitat de Catalunya, com va fer l'Estatut, que després va ser retallat primer per al Congrés dels Diputats de la mà del senyor Guerra, amb el Ribot, i després pel Tribunal Constitucional, prèvia denúncia del PP. Però nosaltres el que volem és que les competències de trànsit passin directament a la prefectura, perdó, que passin de la Prefectura de Tràfic o que passin de la Direcció General, que passin al Servei Català de Trànsit, sigui Generalitat de Catalunya, i a més, el que tenim molt clar, ja fa temps que tenim cada vegada més clar, és que no podem permetre que se'n segueixi examinant a través del sistema actual. Nosaltres el que volem són empreses no privades, perquè el nom privada sembla que fa por, volem empreses que siguin col·laboradores de l'administració, i és un exemple molt fàcil, les ITBs. Les ITBs que fan? Són empreses col·laboradores de l'administració que donen servei públic, i per tant nosaltres el que voldríem, i sé que als examinadors no els agradarà el que estic dient, però el que voldríem és que hi hagués una empresa que ens donés servei. I això ens garantiria exàmens, i ens garantiria exàmens cada dia amb empreses que funcionarien i amb serveis que serien els adequats per a les nostres demandes del segle XXI.
Clar, hem de dir que entre juny i juliol van haver-hi 20 jornades de vaga, avui és la tercera de setembre, ja s'està començant a sentir que algunes autoescoles estan o tancant o a punt de tancar per la situació. Us heu plantejat reclamar a l'administració els danys i perjudicis que ha provocat doncs, aquesta vaga d'examinadors?
Plantejat sí, però els nostres serveis jurídics ens diuen que no tenim res a fer perquè sóc cap i la fi som empreses privades i l'administració examina el que pot. Llavors, com que pot examinar el que té i el que té està retallat a diari, primer per la manca d'examinadors i segon per la vaga d'examinadors, per tant ells diuen que ells fan el que poden i com que la norma és molt clara, examinarem d'acord amb les necessitats que té la prefectura. Si la prefectura no està dotada de prou examinadors i si sobre els examinadors fan vaga, doncs ens diuen que el problema, al cap i la fi, és nostre perquè som nosaltres qui presentem els alumnes i ells examinen el que poden. Per tant, tenim molt clar que la demanda la farem, està prevista, tenim com altres coses, també estem parlant ja de començar a fer altres manifestacions, altres tipus de mesures per fer conèixer l'opinió pública. Nosaltres el que no volem és molestar. Vam fer una manifestació aquí a Girona que, bueno, pel que hem llegit els mitjans, algú no se la va agafar gaire bé, per tant el que no volem és complicar la vida, però sí que el que volem és expressar la queixa d'un col·lectiu que, bueno, que per desgràcia no és molt important, és petit, però que a nosaltres ens afecta. Estem parlant de més de 200 professors d'autoescola, més les famílies, més les empreses, per tant és un col·lectiu que té una certa representació, que està molt afectat, que evidentment com qualsevol persona que m'està escoltant ha de pagar els seus impostos i ha de pagar la seguretat social i ha de pagar els seus sous als treballadors cada mes o cada trimestre i per tant que, bueno, que en aquest moment trobem que la gent que el mes de juny-juliol no va poder examinar, doncs que potser no ha fet els ingressos que comptava, s'han trobat doncs, que bé, que potser tenen algun programa de requeriments d'hisenda, de seguretat social, o que potser hauran de posar algun treballador al carrer. Mentre que els examinadors que han fet vaga, el mes d'agost no van fer vaga, perquè el mes d'agost era vacances, perquè és un pacte que hi ha, i llavors ells han cobrat el mes d'agost. I les autoescoles que no treballem el mes d'agost perquè no hi ha alumnes per fer pràctiques, perquè no hi ha examen, doncs ens trobem que, evidentment, estem en una situació molt complicada. I això m'agradaria que els examinadors també ho entenguessin. Que entenguessin que nosaltres estem patint una situació que no és culpa nostra. I, per tant, que entenguessin que la solució pot ser altra.
Injusta, no?, en aquest sentit. I ara això parlàvem de part de les autoescoles. Ell, per exemple, l'Eric, ha tingut sort, baixarà examen aviat, però és molt possible que persones que potser havien de baixar el juliol acabin baixant el novembre examen?
És possible, si ara és perquè està aquí davant, però si l'Eric, pel motiu que fos, demà no provés, segurament fins al novembre no podria tornar a examen.
Doncs, Eric, ja ho pots fer bé. Carles, no sé si tens alguna pregunta per al senyor Joan Sala.
No, ja ho has fet tot perfectament bé. La veritat és que és una situació que entenc que és molt complicada. De fet, crec que està tot molt ben explicat. Més enllà de... No sé quina altra... És a dir, tenen alguna eina legal, a part d'aquestes reivindicacions que han fet i que t'explicaven a tu?
No, nosaltres som empreses privades, repeteixo, l'eina legal que tenim és protestar davant de l'administració. Avui, aquest matí, estem contínuament pendents del que passa a prefectura. Se'm comunica que tant el CAP com el SOTSCAP com el CAP de secció d'autoescola estan tancats en un despatx, suposo decidint a veure què passa divendres, perquè no sé què ha passat amb la presentació de carpetes, no sabem si hi ha algun programa addicional, i per tant estem en una situació, repeteixo, per demà sabem que examinarem pocs, i per divendres encara no ho sabem. Per tant, imagineu-vos la gent que divendres s'ha d'examinar i que no sap si examina, no sap on t'examina, que això és el menys important, perquè la zona d'exàmens no té cap mena de problema. Avui estem aquí a la Vallaneda, que examinem demà, que s'ha dit que estan passant a vehicles a l'autoscola. Divendres potser examinar de Fontejau, o potser examinar de Sant Julià. Això és el menys important, perquè la gent ha de saber circular per tot arreu. Pues que a la gent que va a examen li agradaria saber quina zona més o menys s'examina, perquè sembla que allò, si fas pràctiques pel lloc que t'examinaràs, sembla que tens una cosa que te va millor. Que tampoc és això, perquè has de saber conduir per tot arreu. I amb un examen de mitja hora, Girona és una capital petita, tens temps a mitja hora per anar bastant lluny. I si són 12 dintre un cotxe, pots anar d'una banda a l'altra de Girona sense cap mena de problema. Però clar, la gent necessita saber. La gent se li ha de donar un cert carinyo, no, a la gent que s'examina, que s'està invertint una part important dels seus estalvis, que hi ha gent que potser està pendent d'un treball, d'unes oposicions, com ha dit l'Eric, per poder anar a l'escola amb cotxe, perquè clar, són gent que no són de Girona capital i per desgràcia saben com està el tema del transport, i per tant, clar, són gent que necessita el carnet de conduir i que no pot examinar-se, no sap quan s'examinarà, i si suspèn, potser examinarà abans de Nadal amb una mica de sort una vegada. I clar, això és impossible de gestionar, i evidentment les autoescoles som els mitjancers, som els que rebem les queixes dels alumnes, que rebem les queixes dels pares, que els pares també es queixen i tota la raó, i llavors nosaltres que els hi podem dir, doncs, podeu fer cartes a trànsit, feu cartes al síndic de greuges, feu cartes al defensor del pueblo, escriviu els diaris, parleu amb les ràdios, feu queixes, que ens ajudin a fer queixes, perquè evidentment la solució nosaltres no la tenim a les nostres mans. Ja ens agradaria poder solucionar. Si la tinguéssim, us ho juro jo, que això no hauria passat, però som uns ciutadans que depenem d'una administració que ens està fallant per dalt, per baix, per l'esquerra i per la dreta, i tenim uns examinadors que tampoc estan en una situació com per ajudar-nos a nosaltres, sinó que, evidentment, ells miren pels seus interessos, que, repeteixo, són molt respectables, però crec que hi ha altres mesures de queixa. Per exemple, no seria gens difícil...
Ràpidament, sisplau, acordar... perquè se'ns acaba el temps.
Sí, acabo. A les 12 del migdia, per exemple, que tots els examinadors de Girona, de Barcelona, de Tarragona i Lleida anessin amb els alumnes examinant i que es concentressin a Girona, a Jaume I, a Lleida, a Rambla de Ferran, a Barcelona, a Imperial Tàrraco, i a Barcelona, a davant de la seu de trànsit, que és la Gran Via de les Corts Catalanes. Això faria més ressò cada dia a les 12 a trobar 10, 15, 20 cotxes allà encallats que no el que està passant aquests dies.
Cristina Cantal, moltíssimes gràcies per apropar-nos la problemàtica que pateixen les autoescoles i també la gent que es vol treure la careta de conduir. Ens veiem d'aquí una estona a la ràdio, d'acord?
Gràcies, fins ara.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local amb Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La cançó de l'estiu. L'any 1969, una cançó ben estiuenca, Maria Isabel. Ens la cantaven Los Payos.
La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra, para ti, María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra, para ti, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Chiribiribip, pom 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 pom. 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 En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Chiribiribi, pom 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 pom. 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 la luna fue caminando junto a las olas del mar. Tenía celo de tus ojos y tu forma de mirar. La luna fue caminando junto a las olas del mar. Tenía celo de tus ojos y tu forma de mirar. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom 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 pom. Shiribiribi, pom pom pom
pom. No tanquem per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local.
Dos quarts de dotze, seguim endavant en aquest últim sprint del No tanquem per vacances, l'avantpenúltim d'aquesta temporada, que recordem s'acaba el 8 de setembre. Us hem acompanyat durant tot l'estiu des de les 9 fins a les 12 i ho farem també demà i divendres, i avui, evidentment, molt pendents també del que passa al Parlament de Catalunya, on a les 10 del matí començava aquesta sessió plenària en la que s'intuïa havien d'haver canvis respecte a l'ordre del dia. Només començar, recordem que s'ha presentat la intenció de intentar canviar l'ordre per debatre i també després votar la llei del referèndum, i que després de la intervenció dels diversos representants dels partits polítics, la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, ha convocat a la mesa i també la Junta de Portaveus per debatre exactament què és el que ara mateix s'hauria de fer, si acceptar aquesta alteració de l'ordre del dia, que després comportaria el tractament i votació de la llei del referèndum. D'altra banda, també recordem que a primera hora del matí la pròpia presidenta del Parlament ha presentat una recusació al Tribunal Constitucional i que a hores d'ara, segons informa, i fem referència a Televisió de Catalunya, que és qui ara mateix està informant d'aquesta circumstància, el Tribunal Constitucional ja estaria estudiant aquesta recusació presentada per la presidenta del Parlament. Això pel que fa referència a l'actualitat política, que, insistim, ens tindrà avui segur pendents de la televisió dels mitjans de comunicació i molt previsiblement demà i també divendres. El que hem de fer des de la vessant més pròxima, a part d'aquesta conversa que hem mantingut amb la Cristina Cantal sobre la problemàtica que envolta els examinadors del carnet de conduir, és apropar-nos fins a Figueres, on avui s'està duent a terme una, diguem, fira, un espai d'intercanvi de llibres de text que, recordem, a les portes de l'escola segur seran de gran utilitat per a aquells pares i mares que o no volen o no poden fer compra dels llibres que necessiten els seus fills per les escoles. Mercè Mainé, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, estic aquí entre llibres de text. He fet un petit viatge en el temps i he recordat la meva etapa d'estudiant. Realment molt interessant aquesta proposta, perquè res, fa uns minuts, quan estàveu parlant amb la Cristina, jo podia veure els mares que venien a deixar el seu llibre i se n'enduien a algun altre. Si us sembla, Carles, tinc aquí la tècnica d'educació de l'Ajuntament, que ens explica una mica què ha motivat el fet de fer aquest espai aquí a la plaça Catalunya, aquest intercanvi, perquè a més és el segon, se'n va fer un altre al juliol, oi, Anna?
Sí, fa un període de 3 anys es va començar a valorar que s'havia de buscar alguna manera de poder reutilitzar els llibres de secundària, perquè a més tenen un cost molt elevat, i llavors una mica demanda de fet dels mateixos instituts, es va sol·licitar que a través del Pla Educatiu d'Entorn es fes alguna acció per mirar de facilitar que les famílies poguessin intercanviar aquests llibres.
Funciona bé?
Sí, a partir d'ara al setembre sempre hi ha menys gent, perquè se suposa que estem a una setmana de l'inici de curs, per tant, un tant per ser molt gran de les famílies que tenen els llibres, però sempre hi ha aquells, que sobretot a secundària, que tenen assignatures que encara no saben si tenen recuperacions, llavors bueno, hi ha una última oportunitat per trobar, pescar aquell llibre que encara et falta.
Veig que aquests tots aquí són de secundària, entenc.
Sí, la fira sempre són llibres de secundària, ja que a primària un tant per cent molt gran de les escoles pràcticament totes fan socialització. Llavors la socialització la fa l'escola o l'AMPA en alguns casos, llavors aquí les famílies ja no tenen que buscar el llibre.
Doncs si et sembla, vaig a veure com els hi estan anant algunes de les mares. Gràcies, Anna.
Molt bé.
Som-hi, anem cap a una d'aquestes taules que hi ha aquí a la plaça Catalunya a parlar amb alguna de les mares, a veure com els hi ha anat. Veig que ja estan recollint els llibres a la bossa. Bon dia. Aquí tenim una de les estudiants. Quin curs faràs?
Faré primer de l'ESO i necessito un llibre per anar estudiant i això.
Com et dius?
Soraya.
Soraya, explica'ns, has tingut sort, quants n'has portat i quants n'has trobat?
Pues, m'he portat una caixa i Encara no he trobat una mica de llibres, però està bé, anem trobant.
Quants te'n falten? Aquí veig aquí la teva companya que diu que te'n falten 4.
Sí, em falten 4 i a la germana una mica més.
I la mare, com ho valora el fet d'aquest de poder intercanviar? Suposo que és una despesa molt, molt important i que per això he optat per aquest intercanvi.
Hombre, es mejor para nosotros como padres y para ahorrar y ser aquí y con los niños y pasemos el cambio y tenemos de todo y los libros de catalán, de castellano, de francés y cuentos y historias y a lo mejor, bueno, al menos quitamos un peso en casa, que tenemos muchos libros y me gustaría hacer un poco de cambio y cambiamos un poco y estamos un buen rato aquí y las niñas también están contentas y esto está revertido por nosotros.
Por reutilizar una mica y pasar un buen rato aquí con la familia.
Perquè
ahorrar també per nosaltres, això és millor.
Parlant d'estalviar, tot a punt per el curs que està a punt de començar.
Sí, per què no?
Sí,
sí. Bueno,
és sí. Què et falta?
Ah, bueno, em falta la motxilla, l'estuig i ja ho tinc tot, quasi. Només 4 llibres i ja està.
La material és el que falta.
Una mica nerviosa per entrar a l'institut del primer d'ESO i recollint. Estudiant una mica.
Por las cifras faltan poco, la verdad, que me faltaba unos 6 o 7 libros, pero del material, bueno.
O sigui, te'n falten poquets i ja ho tindràs tot a punt per preparar-te per aquesta nova etapa de primer d'ESO. Doncs, merci per explicar-nos la vostra experiència, que esteu ja recollint, que acabi d'anar bé, que trobeu els llibres que us falten. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, adéu, que vagi bé.
Doncs ja ho veus, Carles, aquí està tot sent una mica l'intercanvi, llibres que encara falten per preparar-se ja per aquest 12 de setembre que començarà el curs, que com aquesta noia, la Soraya, ens explicava, precisament començarà una nova etapa, no? Som molts dels alumnes que segurament el 12 comencin una nova etapa.
No sé si has fullejat els llibres.
Bé, no,
bàsicament per preguntar-te si havia canviat molt el temari o no, eh?
Aquí hi ha llibres de lectura i els de text no me'ls he mirat gaire. Em fa por, per exemple, aquest que tinc a davant, que és Matemàtiques de tercer d'ESO, perquè jo de números poquet.
Tu i tot l'equip del programa, sí, sí.
Sí, sí, per això els tant percents ho portem bastant, bastant malament, no? Però tenen el mateix aspecte que quan jo estudiava, segurament quan tu estudiaves també tenen el mateix aspecte. No els he fullejat. El que m'ha creat molt l'atenció també, dir-te, que hi ha un llibre de Gabriel García Márquez, Relata de un nàufrago, que és la mateixa edició que tinc jo del llibre de lectura que vaig fer a la universitat. Em sembla que jo el tinc, vull dir que podria partir aquesta fira d'intercanvi de llibres. No sé si tens algun llibre de text encara de quan estudiaves
no,
a casa.
No, d'Ivan Tros. No et diré que els meus anaven a la foguera de Sant Joan, però gairebé. A mi em passava igual que tu, quan els veia per fora els llibres de text, deia, ostres, que xula la portada, el fotut és quan els obres. Sí, el complicat dels llibres de text és el que hi ha dintre, no el que hi ha fora, sí, ja t'ho dic ara.
El viatge en el temps l'he fet veient les portades. A dintre no m'atreveixo perquè viatjaria massa i no vull tornar a l'època d'estudiant i més d'institut.
Doncs, Mercè Mainé, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a aquesta hora del matí en directe, recordem, des de Figueres, on s'està fent aquesta segona edició de la mostra de la Fira d'Intercanvi de Llibres de Text. Com ens explicava la Mercè, ja se'n van fer una al juliol i ara se'n torna a fer una altra a menys d'una setmana que comenci el curs. Falten 6 dies perquè els nens tornin a l'escola. Dels llibres de text de l'escola pugem o anem als escenaris. Demà hi ha un concert aquí a la ciutat de Girona al que li dedicarem els propers minuts del programa.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local amb Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i FEM Girona.
Jo me'n vaig arena a cuir-ne un ramallet. El primer que cuiré serà per tu, Magdalena. Jo me'n vaig, arena, arena, a cuir-ne un ramallet. En el lloc on jo habitava no n'hi havia cap remei. Si no flor de tamarell, per això te n'enviava. Jo me'n vaig, arena, arena, a cuir-ne un ramallet.
Aquesta música arribarem al final del programa. Bé, amb la música i amb la veu que l'interpreta, amb els instruments també sonant de fons, és la veu de la Tati Cervià, que demà actua al pati del Museu d'Història dels Jueus de Girona. De fet, en un concert que permetrà escoltar peces com aquestes que s'inclouen dins del disc Secreta Veu. Tati, molt bon dia.
Bon dia.
I benvinguda al programa.
Gràcies.
No sé si és secreta o no, però demà segur que deixa de ser-ho, la veu.
Demà desvetllem el Secreta Veu, sí.
I exactament què és el que es pot desvetllar a hores d'ara, tenint en compte que el concert, evidentment, s'ha de saborir, s'ha de descobrir, allò, mica en mica, en aquest escenari que ara en parlarem.
Doncs el que es pot desvetllar és que serà un concert de... o sigui, basat en un CD que hem gravat, i és la presentació, són 10 cançons, n'afegirem alguna més d'altres projectes pel concert, però bàsicament són cançons que provenen de diferents cultures de la península, com pot ser l'Astúries, de la península i les illes també. Aquesta que acabem d'escoltar és menorquina, hi ha música d'arrel i també hi ha música antiga i alguna cançó jueva sefardita, interpretada per un grup de músics que venim del jazz i de la música moderna, bàsicament.
I, clar, aquesta fusió deriva en aquest concert o en aquest disc que ara ens explicaves. Demà a quina hora, per la gent que ens escolta, després ho tornarem a refrescar.
Demà a les 9 del vespre.
Demà a les 9 del vespre, sí. Clar, és un tipus de música que convida molt al vespre, a més, amb l'estiu. Ara comença a fer una miqueta de fresqueta, que vulguis o no, ostres, ja...
Si no plou, estarem molt bé.
Que mireu el temps.
Home, sí.
Us heu preocupat del canvi que ha fet els últims dies o què?
Sí, perquè aquest concert l'havíem de fer el dia 10 d'agost. I vam haver-lo d'anul·lar. O sigui, això és una repesca que fem, i clar, mirem el cel, perquè ens va ploure just a les 9 i vam haver d'anul·lar-ho.
És a dir, ja es va haver de suspendre una vegada per la pluja, i ara tornem a tenir la mateixa por, eh?
Sí, el que passa que el farem, tant sí com no. I si no podem fer-ho al pati, que és ideal i és un lloc fantàstic i màgic, ho farem en un espai de dins del museu, no podrà venir-hi tanta gent, però ho farem igualment perquè, clar, que no podem fer és anar ajornant i l'hem de presentar, perquè aquest CD s'ha fet gràcies a uns ajuts de l'Ajuntament de Girona a través del CREAS i de la Diputació. Llavors, hem de fer la presentació, sí o sí. Llavors, ja ho hem acordat amb l'equip del patronat, que plogui o nevi, ho farem, però no plourà pas.
Aquesta és la millor actitud de totes, eh? Passi el que passi, allà estarem. Sí. Deies que el disc ha estat possible fer-lo gràcies al vostre talent, evidentment, a la vostra feina, però també al suport extern, en aquest cas institucional. La música continua vivint moments delicats, eh?
Sí, la música és un àmbit molt difícil, molt, i més en el nivell que jo em moc. No sé, els grans...
Quan dius en el nivell que tu et mous, et refereixes perquè no és una cosa d'aquelles comercials? Potser perquè no
per
és tan
banda,
fàcil...
Per una banda, sí, no és comercial. El que passa que això és igual, perquè tu fas la música que et surt de dins i a mi, si no me surt una música comercial, que no me surt de cap manera, doncs he de fer el que m'agrada fer. Però a banda d'això, està molt malmès tot per la crisi, per l'actitud del món cultural, per moltes coses. Està molt malmès els circuits on podríem actuar, en teatres, en auditoris, està molt i molt malament. Per trobar actuacions tant d'això com molts altres gèneres és molt i molt difícil.
I per part del públic també? Som un pèl injustos, els oients de música, i en aquests casos sempre acostumo a dir que jo sóc el primer i jo sóc l'últim, eh? Però sovint a l'hora de consumir segons quines coses, i aquí podríem parlar evidentment del món de la música perquè és el que ens ocupa, però podríem traslladar-ho al món del cinema, al món de la cultura teatral, gastronomia fins i tot, és a dir, tenim una riquesa gastronòmica brutal, però ens conformem menjant una hamburguesa ràpida, que no està malament menjar-la un dia, però potser ens hem acostumat i habituat massa sovint a això, no? Llavors, clar, no sé si aquesta responsabilitat també ens toca a nosaltres com a persones que consumim cultura.
Jo crec que, a veure, no et sabria dir, jo crec que tot això, o sigui, la responsabilitat del públic, no sé, el públic és el públic, jo no li donaria la responsabilitat. Jo crec que sobretot tenen responsabilitat aquella gent que dirigeix una mica les modes culturals del país, perquè hi ha gent que realment estan amb poltrones i van dient això, això ho impulsem i això no.
Això et puc assegurar que passa tot arreu, eh?
Sí, sí.
Fins i tot en el que ens ocupa en aquest moment.
I tant, en tots els àmbits. Però ara, com que estem parlant de la música, llavors, clar, jo fa molts anys que m'hi dedico. Tinc molts projectes al darrere de molt tipus. També faig teatre infantil amb música. Tinc molts altres projectes que he fet i per dir-te que me costa moltíssim accedir a les ràdios més escoltades, per dir-ho d'alguna manera, o a la televisió, o és com, no sé, tots aquests canals estan tancats per segons qui, perquè els agraden altres coses o volen potenciar altres coses. De totes maneres, ara ho dic perquè ho has preguntat, però no em queixo, jo vaig fent, eh?
És que no et pots aturar, tampoc.
No. I això és una part de la meva vida, superimportant, els projectes, però hi ha moltes coses i no me sento... Potser fa temps sí que me sentia una mica així, donada de banda, però ara no. Ara no, perquè estic tan contenta amb tot el que faig i és un privilegi poder-ho fer amb aquests músics, amb... i vaig aprofitant les oportunitats que tinc.
Entenc que, evidentment, el disc és el fruit, potser, pel que interpreto, de la teva maduresa com a artista. El fet d'haver acceptat que les regles del joc són aquestes,
sí,
que, evidentment, no pots quedar-te en un banc esperant que algú passi i t'agafi de la mà i t'arrossegui.
No, això segur que no.
Sinó que encara que sigui que en petits àmbits, en petits patis, si em permets la comparativa amb el lloc on demà es fa la concert, doncs tu vagis fent el teu camí, esperant que potser algun dia doncs decideixi apostar perquè obris aquell calaix on hi ha tots els projectes i potser, si no tots, alguns sí que poder-los-hi donar forma.
Home, t'ho planteges diferent, no? Després de portar molts projectes i de moltes portes tancades i moltes coses que han passat, doncs, evidentment, per mi l'important és treure endavant el projecte i llavors ja veurem el que passi amb aquest projecte. Jo ja sé més o menys la sortida que té, però estic oberta a sorpreses, no? No m'importa. Jo, per mi, l'important és poder fer concerts. Faig concerts de secreta veu, de jazz, tinc un duo que m'agrada molt amb el meu marit, que és Antoni Pujol, contrabaix i veu. I amb aquest duo faig molts i molts concerts. Fa 20 anys, l'any que ve farà 20 anys, que ens dediquem a tocar a duo, contrabaix i veu. Vull dir que no... Jo, la meva satisfacció és poder, o sigui, no estar callada, poder expressar-me, i si no és en els grans escenaris, seran els petits. Per mi té molta satisfacció poder fer el duo de contrabaix i veu en un restaurant, que hi ha 4 o 5 parelles que estan allà i que t'escolten i que després te venen a felicitar. Per mi això és un goig.
Per algú que porta tant temps als escenaris, que porta tant temps escoltant música i fent música...
Sí.
Què li diu a una persona jove que just comença ara a fer els primers acords amb el seu instrument? Tenint en compte que ha de passar per aquest procés, suposo, de crudesa de l'entorn, no?
Sí, home, si ho té clar, que ho faci. Que ho faci, perquè això és una cosa que es viu una vegada i si és realment el que li importa i li interessa, o potser és una cosa secundària, però que si té ganes de fer-ho, que ho faci.
Mai t'has plantejat renunciar a dir, això és massa difícil, això és... Mira,
home, a vegades sí, a vegades ve aquell moment de baixón.
T'ho dic perquè a mi em passa en altres coses, eh?
I tant, i dius, això passa.
Arribes a casa i dius, t'ho juro, tiro la tovallola. Sí. No, no em compensa.
No, no, clar, això passa.
I després, doncs, mira...
Això passa, no som superwomes, ja, ni robots, ni, i tenim els nostres sentiments i ens podem sentir malament, no?, per això. Però jo crec que no, que s'ha de tirar endavant. I una persona que comença li diria, una, és molt difícil, segona, si t'agrada, fes-ho, tercera, alimenta la música fins que la música te pugui alimentar tu, que pot ser espiritualment.
Muntanyes del Canigó, fresques sou i regalades, sobretot ara l'estiu.
Aquesta és una altra de les cançons que trobem dins d'aquest Secret a Déu. Recordem un recull de cançons, de 10 cançons, que el que fan és recórrer el territori nacional amb, diguem, l'essència de la seva tradició musical. Aquesta es diu Muntanyes del Canigó. La primera frase pràcticament ja ho anava entendre així. El fet de que apareguis a la portada del disc amb els ulls tancats vol dir que és una música que s'ha de sentir... I quan dic sentir em refereixo als dos aspectes de la paraula, eh? És a dir, sentir d'escoltar i sentir de tancar els ulls i deixar-te inundar.
Doncs mira, moltes gràcies per la interpretació, perquè no se m'havia acudit.
Ostres, doncs mira.
Però...
Ja no miro més, no vagi a ser que...
No, no, però està molt bé, està molt bé, perquè cadascú veu coses diferents, no? Jo crec que sí, que el que dius és un disc que hi ha moltes sorpreses, que és molt heterogeni. Hi ha cançons de procedències molt diferents, algunes sonen molt modernes, les altres sonen molt antigues, i hi ha molts matisos que s'han d'anar paladejant, i potser sí, no?, o tancant els ulls és una bona manera de fer-ho.
Diu a la segona pàgina, o a la contra d'aquesta portada a la que feia esment ara, o recull una poesia de Joan Vinyoli que es pot recollir en un llibre que intueixo és de poesia, que està editat, sí, per l'edició 62, i diu: "Secret a veu, inunda'm, sobrepassa'm, cant absolut, arranca'm el silenci, estret espai sóc jo, gerra, corulla, despesa mel, em besso, clarifica'm."
Amén.
Amén, eh? Ja està. Amb això ja podem,
sí, no,
podem,
això
passar,
és una mica...
podem passar per l'altar i recollir la...
Sí. Això és una mica el fil conductor. O sigui, sí que és un recull de cançons d'arrel tradicional, popular, música peninsular. Hi ha una que és occitana, d'una trobadoirits del segle XI, la dia, però la resta és de l'àmbit així, podríem dir, de la península Ibèrica i les illes. Però el fil conductor és l'amor, Secret a veu, i una mica en referència a aquesta poesia, és aquell amor que costa que es realitzi, que té dificultats, que passen coses i no se sap si arribarà a bon port. Una mica és el fil conductor que a nivell narratiu uneix les diverses cançons.
T'ha costat o us ha costat molt fer aquest treball? És que no sé si hi ha un treball de recerca, que intueixo que sí, perquè
sí,
quan et dediques a recollir cançons que no són de casa teva, que també això implicaria una recerca, eh? Però, clar, vas a buscar cançons de Balears, cançons del Nord, cançons del Sud... És, al final li dones el teu toc, que això ja és un treball d'enriquiment, però hi ha aquest neguit per intentar esbrinar el passat, no? No sé quant temps us ha portat això.
A veure, això ja fa temps que a mi em dura, les ganes aquestes de fer recerca.
I si és fàcil fer-ho amb el tema musical?
Ara, actualment, jo crec que sí, que força. Perquè tens les biblioteques a l'abast, a través d'internet, tens arxius discogràfics, tens gravacions antigues, tens el YouTube... Vull dir que si realment vols anar a les fonts que s'han recollit, hi pots anar. Accedeixes a partitures, a moltes coses. El que no he fet és agafar la gravadora i anar a gravar... Bé, sí, hi ha una cançó, Muntanyes del Canigó, que vaig gravar a la meva iaia, la padrina Inés, que ella canta dues estrofes que jo no les havia sentit mai enlloc i jo les canto. Això ho havia fet jo a casa gravant les meves dues iaies. Però, o sigui, és l'únic que he fet així de recollida material directa. Però sí que a través d'internet accedeixes a molta i molta informació... I també, o sigui, aquesta recerca va començar al Museu dels Jueus, per això ho presento. Va ser el 2012, crec, que vaig començar amb un projecte que es deia Cantiques de la Cucubaia, que són cançons jueves. Era un CD que hi havia 12 temes, em sembla, tots de la cultura jueva. I aquí va començar una mica el meu treball de recerca.
Nere maitia heiki ta heiki ez saltzera belosa ze. Nere maitia heiki ta heiki ez saltzera belosa ze. Zure ondotik gabiltzan hauek.
Estàs molt posat difícil, eh?
Sí.
Nere maitia heiki ta heiki. Això és basc, què vol dir?
És euskera, sí, vol dir estimada, vina, una cosa així. És una cançó d'amor amb euskera.
Jo crec que és el millor que se li pot dir a la gent que ens estigui escoltant. Estimats, veniu, demà sí. Al pati del Museu de Història dels Jueus a Girona a partir de les 9, hem quedat?
A partir de les 9. Si algú té molt d'interès, que vingui una miqueta abans, perquè si fa bo i passa el que passa normalment allà, és que... la gent fa cua, ja s'ho sap, i llavors quan arriben a les 9 justes ja no es pot entrar perquè ja l'aforament ja està complet.
Doncs tant de bo, encara que això signifiqui que hi ha gent que es queda fora, però que haurà estat un èxit de convocatòria.
Sí.
Tati Sarrià, moltíssimes gràcies.
A tu.
De debò per deixar que deixi de ser secreta aquesta veu, almenys sí. Per una estoneta.
Molt bé.
Gràcies i fins la propera.
A tu, moltes gràcies.
I a tots vosaltres, simplement, també l'agraïment per seguir-nos un dia més. Demà tornem, com sempre, puntuals a partir de les 9 aquí al No Tanquem per Vacances, de Ràdio Palamós, Ràdio L'Escala, Ràdio Vilafant i Fem Girona. Que vagi molt bé.
Torritzeko urrun bizi naiz maitia. Txakurra zain gazazitzen bada murke egingo du bakia. Arrekikua nik egingo de arren etorri zaitia.
S'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Del 8 al 10 de setembre, quarta edició del Festival Jazz al Port a L'Escala.
The Black Barbies, Pol Pedrós, Bernat Font, Arnau Pallarols, Agustí Burriel, Xavier Figuerola i Júlia Valle, Marco Mezquida i David Xirgo, entre d'altres.
Gaudeix de jazz amb una copa o bé sopant al Club Octopus i als restaurants Nabili i Mos.
Programa i reserves a visitlescala.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
truth is rock and roll radio. Stay tuned for more rock and roll.
Hi ha moments incombustibles. La connexió eclèctica cada dijous a les 8 i divendres a les 9 del vespre a Ràdio L'Escala 107.6 de la teva FM. On acaba el llenguatge, comença la música.
Escolta Sons a Cau d'Orella cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer convidar-te a gaudir de la manera, el cant de taverna i la cançó marinera. Sons a Cau d'Orella, per fer la ràdio més marinera.